La tecnologia pot alleugerir la feina dels mestres? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Minara és una eina digital que comença a guanyar presència a diferents centres educatius de l'Estat. Creada des de Mallorca, la plataforma té l'objectiu de simplificar la gestió diària del professorat i centralitzar la informació per tal de millorar l'acompanyament de l'alumnat. Aquest és un dels reptes educatius de l'actualitat, però n'hi ha molts més a damunt la taula. Per això, avui continuarem parlant d'educació, concretament de la relació entre l'educació sexoafectiva i la tecnologia. Ho farem a partir de l'estudi Educació afectivo-sexual i tecnologia digitals en l'educació bàsica, disseny d'un programa educatiu mitjançant un panell Delphi. Es tracta d'un estudi que proposa un programa educatiu que integri les tecnologies digitals i la formació afectivo-sexual, tot plegat per a la prevenció de la ciberviolència sexual en educació primària i secundària. En parlarem avui amb un dels coautors de l'estudi, el doctor en Sociologia i en Filosofia i diplomat en Treball Social, Lluís Ballester Brage. Abans de res, però, anem a veure si això és bo.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanem si això és bo, secció setmanal de desinformació contrastada, per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Darrerament, una sèrie de vídeos que corren per les xarxes diuen que els productes marroquins no hauran de passar inspeccions addicionals a l'hora d'entrar a l'Estat espanyol i que tots els productes que comencen amb el codi de barres 611 són d'origen marroquí. Un dels vídeos més compartits cita una font anònima que l'Oficina Nacional de Seguretat Alimentària del Marroc diu que emetrà certificats i proves aprovades per les autoritats espanyoles sense necessitat de que passi altres proves. Tot això sobre la base d'un suposat acord entre el Marroc i l'Estat espanyol. Ens aclareixen però tota aquesta qüestió des de maldita.es.
Atento. Cabrones, todo es de procedencia marroquí sin cumplir ni una puñetera norma comunitaria de mierda, joder.
Es fuerte, ¿verdad? Pues ojo, porque Manolo no es real y lo que te está contando tampoco.
Este es solo un ejemplo de los muchísimos vídeos que circulan en TikTok intentando convencerte de que los productos que vienen de fuera cumplen muchísimo menos controles que los alimentos españoles.
Y esto lo dicen sobre todo con los productos que vienen de Marruecos o el Mercosur.
Pero resulta que esto es falso. El reglamento de la Unión Europea establece que cualquier producto alimentario que se comercialice dentro de las fronteras comunitarias tiene que cumplir los mismos requisitos sin excepciones, ya sean producidos aquí o importados. Además, si te fijas, estos vídeos siempre utilizan el mismo tipo de personaje. Señores mayores, muy enfadados, tristes o desesperados. Esto no es casualidad. Todos los expertos que hemos consultado en Maldita nos cuentan que ver una persona mayor activa sesgos en tu cerebro que automáticamente lo dotan de credibilidad y autoridad moral.
Además, el drama con el que te cuenta su historia busca que empatices aún más con el mensaje.
Pero es que aún hay más, porque resulta que estas cuentas, además de querer convencerte de su mensaje, tienen también vías de financiación a través de Bizum o PayPal. Incluso una de ellas tiene una tienda online en la que puedes comprar merchandising o vídeos personalizados de estos señores tan enfadados.
Tiene la investigación completa en maldita.es.
A més de totes aquestes informacions que escoltàvem, és important destacar que la política comercial i duanera és exclusiva de la Unió Europea, segons es recull en el Tractat de Lisboa. Per això, l'Estat espanyol no pot canviar la regulació de les importacions de productes agrícoles, siguin marroquins o siguin d'altres llocs. Pel que fa a la numeració d'aquest codi de barres, tot allò que comença per 61 o per 611 significa que l'empresa està adherida al GSU Marroc, mentre que el codi 84 correspon al GSU Espanya. Però cal puntualitzar que qualsevol empresa es pot adherir en aquest GS, sigui del Marroc o sigui d'Espanya, tot això pagant una taxa, i que una empresa amb codi 84 pot comercialitzar, per exemple, mongeta procedent del Marroc, però amb el codi de barres espanyol. Sigui com sigui, podeu ampliar i llegir detingudament tota aquesta informació, com ens explicaven en l'àudio que hem sentit, al portal maldita.es. Amb la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde avui s'endinsa en un concepte relativament nou. Es tracta del bessó digital, el gemelo digital, que consisteix en una representació virtual que serveix com a contrapartida digital en temps real d'un objecte o un procés físic.
Si hi ha algo que ens ha duit la intel·ligència artificial o la computació quàntica, que potser és un concepte que encara no heu sentit molt, però ara ja comença a estar en el carrer, sobretot a les universitats i científics sí que l'empleen molt. Tot aquest càlcul de dades i tota aquesta informació i procés d'informació necessita moltíssima energia, uns processadors d'ordinadors que són tremendament complexos i ràpids, sobretot. Però bé, tot aquest avançament que tenim, que ja està allà totalment democratitzat, hem d'entendre que les universitats o científics tal van un passet més cap enllà sempre, i el que nosaltres tenim a la mà, ells ja estan experimentant amb coses molt més complexes, no? I avui, en aquesta secció de Cultura Geek, que repassem un poc tots aquests conceptes digitals, a vegades un poquet retro i a vegades un poquet actuals, doncs volia xerrar d'algo que està duent la intel·ligència artificial, com és el concepte de gemelo digital, val? Aquest gemelo és una espècie de rèplica d'algo, d'un sistema o d'un objecte o el que sigui, de forma totalment virtual, i per tenir una rèplica exacta d'aquest model necessitem moltíssimes dades acumulades a bon sempre, no? Una base de dades. Aquests processos només poden ser possibles amb ordinadors molt complexos, com hem mencionat abans. Segurament en qualsevol programa del futur recuperarem aquest concepte de computació quàntica, perquè és molt, molt interessant.
Noves representacions virtuals que veuen de bases de dades, però que ens hem de demanar què poden fer aquests bessons digitals, per què s'utilitzen.
Aquest concepte de gemelo digital té unes capacitats de replicar sistemes i poder analitzar el que tenim, no? El que està passant, i sobretot pot fer una predicció de coses que poden succeir en aquest sistema, no? Un exemple d'això és un gemelo de la Terra que s'ha fet fa un poquet més d'un any a la Unió Europea, concretament a Alemanya es va desenvolupar un projecte que es diu Destination Earth, o Destiny, abreviat, i és un model de duplicar el planeta Terra en el món digital, no? I tota aquesta duplicació el que té és que podem fer aquestes prediccions de terratrèmols o com afectaran unes pluges o com seran les diferents parts de les ciutats que encara no estan construïdes, potser com afectarà una construcció nova en aquesta part i tal. Pues tot això serveix per fer un avançament social i tenir prediccions de com evolucionarà aquest sistema. I lo bo d'això és que s'estan introduint dades cada dia i cada vegada, cada dia que s'aprèn qualque cosa nova o s'estudia qualque cosa nova, pues, s'introdueix en aquest sistema i evoluciona, i nosaltres, inclús, com a usuaris, podem entrar, i d'una manera un poquet limitada, perquè encara no està tot, està un poquet capat encara per usuaris, podem fer una predicció a nivell individual de veure com evolucionarà el nostre barri, si posen més carreteres o on podem posar plaques solars en els nostres terrats, com funcionaria millor, què passaria si s'inunda la nostra zona. Pues totes aquestes prediccions li podem demanar en aquest sistema i veure resultats. Ja s'està xerrant de que en un futur tindrem aquests gemelos digitals per nosaltres mateixos, que tindrem un sistema que replicarà el nostre cos i el nostre sistema per anar al metge. I potser si ha de practicar una operació, pues el metge pot anar en aquest sistema digital, provar el que passaria i com reaccionaria el nostre cos i tal. És un sistema molt, molt interessant. És un concepte bastant nou, però que ja segurament potser l'heu sentit i hem d'investigar, perquè realment hi ha coses molt, molt interessants. Alemanya ja s'està empleant per corregir aquestes traçades de vies per els trens. També hi ha una rèplica de l'empresa Nvidia que ha fet la seva pròpia rèplica de la Terra també per fer les seves prediccions. És un poquet més privat aquest projecte, però sí que el de la Unió Europea sí que tenim accés a ell. Així que investigueu un poquet, entreu en aquest projecte Destiny i a veure què podeu trobar.
Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Codi Beta. Anna de la Salut.
Recentment, des de Mallorca, ha sorgit una eina digital que comença a guanyar presència a diferents centres educatius de l'Estat. Es tracta de Minara. És un projecte que han desenvolupat Tania Celtia i Fernando Campos. La plataforma té l'objectiu de simplificar la gestió diària de professorat i centralitzar la informació per tal de millorar l'acompanyament de l'alumnat. L'origen de la iniciativa es troba en una escola de l'Illa que feia feina amb un model pedagògic alternatiu basat en l'aprenentatge personalitzat i la participació activa de l'estudiant. En aquest context va sorgir la necessitat de crear una eina pròpia que s'adaptés a una manera de fer feina diferent de l'estructura educativa tradicional. Minara ara ja fa feina en escoles de Mallorca, de Galícia i Andalusia i té previsió de seguir creixent. Però per contar-nos tots aquests detalls, val més que ens posem en contacte amb una de les persones responsables que ja ens atén avui. Ella és Tania Celtia, professional tecnològica i cofundadora de la iniciativa. Benvinguda a Codi Beta. Moltes gràcies per atendre'ns.
Muy buenas, Ana. Muchas gracias.
Gràcies a tu. Nosaltres ara hem fet una miqueta de perspectiva, però molt breument. Ens podries explicar més a fons com neix exactament la idea de Minara, perquè si no anem malament és dins aquesta escola, en concret l'escola Arimunani, no?
Sí, os cuento la historia. Pues Minara nace de una necesidad muy real dentro de la escuela Arimunani. Esto fue hace varios años. Ahí de momento no existía Minara como tal. La escuela necesitaba una herramienta para organizar su día a día sin perder la forma de entender la educación, que en este caso es un proyecto propio, más humano, cercano y centrado en el desarrollo de cada niño y de cada niña. Las herramientas disponibles que hay en el mercado están más enfocadas en la parte burocrática, en acompañamiento de una manera más rígida, enfocado en el aprendizaje, en el currículum principalmente, y por tanto no tenían esa manera de, digamos, de sostener lo que ellos iban trabajando en el día a día. Entonces contactan a una empresa mallorquina llamada FDSA Desarrollo, quienes le crean una herramienta a medida. Lo que sucede es que esta herramienta se acaba convirtiendo en algo que mantener, precisamente porque uno de los procesos clave con los que trabajamos y que Minara se encarga de aligerar es el documentar la observación. Es decir, son modelos que se fundamentan en el acompañamiento, en observar qué sucede, en facilitar que los niños y niñas aprendan con múltiples propuestas, ¿no?, que se van presentando cada día. Entonces, esa obligación de mantenerla, pues al final hace que no sé qué cueste, ¿no?, digamos, ir documentando para tener información de valor que luego se puede transformar en informes, se puede compartir con el equipo, etcétera. Entonces, después de esos 4 o 5 años, digamos que en una conversación, conocemos la necesidad, la escuela también quiere hacerla llegar a otras escuelas y vemos la oportunidad de crear Minara. Y ahí es cuando nace Minara, pues desde el otoño pasado, y la creamos ya como una herramienta moderna, nueva. Es una plataforma SaaS en la cual, digamos, pues como tú eliges tu plan, tu manera de trabajo y puedes empezar a trabajar desde el primer día.
Explica'ns una miqueta, perquè ens parlaves d'aquesta documentació de l'observació del dia a dia, però com funciona l'aplicació? Quines són les línies mestres d'aquest producte que heu creat?
Claro, sí. Pues la aplicación tiene 3 espacios de trabajo. Está fundamentada porque lo que queremos es simplificar y unificar también herramientas. Entonces, por una parte, tenemos toda la parte de organización de la escuela, desde el proyecto pedagógico, las facturas, cuando es una escuela privada, toda la parte administrativa, comunicación con la familia, ¿no?, toda la parte, digamos, de estructura, de qué manera vamos a evaluar, todos los datos que vamos recopilando, todo en la parte de escuela. Luego hay una herramienta que está ya diseñada incluso para móvil, más pensada para el día a día del docente, en donde se registra la asistencia, las evaluaciones, la comunicación, pero digamos que es para esas tareas que hacemos, que hacen cada día. Y luego hay un tercer entorno que sería el entorno de familia, donde se puede ver mucho más allá que lo típico que recibimos. Yo también soy madre, pues lo que recibimos, pues las notas, qué cosas pasan normalmente malas, y no vemos en el día a día pues cosas como motivaciones, desafíos, momentos estelares, porque también es un poco paradójico: si una escuela está enfocada en la presencia, no está documentando y enviando mensajes a la familia. Entonces nosotros es donde ponemos el foco, ¿no?, en hacer muy sencilla esa parte de recopilación de información, que para el profe sea solamente un par de clics, y si esa información se quiere compartir con la familia, en vivo, la familia lo puede ver en su plataforma, ¿no?, y poder ver cada día pues diferentes información, ¿no? Pues se puede compartir el estado emocional, las motivaciones o cualquier cosa que la escuela crea a su medida.
De fet, una de les vostres idees clau és reduir la càrrega burocràtica de professorat i de mestres, que habitualment no és poca. Quines són les tasques que vos traslladen, que més molesten, que més cremen en el professorat?
Sí. Pues los docentes nos hablan sobre todo de informes interminables, de documentar, duplicar información, diferentes planes de trabajo que tienen que ir actualizando y compartiendo, ¿no? con las entidades públicas, con las consellerías. A veces la información que está dispersa, uno de los puntos que también más queman a veces es esa dispersión de información, de documentos que tenemos en un drive compartidos con el equipo. Otras notas me las tomo yo. Luego la aplicación con la familia, los correos, si hay grupos de WhatsApp o de Telegram o de cómo utilicemos. Al final son muchas cosas que realmente llegan a saturar la carga mental, porque aunque sobre todo en un enfoque donde hay más acompañamiento, los niños y las niñas son un poco como los hijos del acompañante, los conocemos, los vemos todos los días y esa información está dentro, pero esa sensación de tener carga mental de manera constante, cosas por hacer, pues es un gran peso. Y sobre todo en enfoques además de digamos donde hay mayor acompañamiento, se documenta, se comparte con la familia y se hacen informes, que muchas veces son de muchas páginas, ¿no? Entonces llega cada trimestre, venga, informes. Es un trabajo muy, muy manual y en cierta medida también lo quieren hacer de esa manera personalizada, ¿no? Por eso hemos de buscar un modo en el cual un docente pueda mostrar el día a día de una manera cercana, desde los ojos que miran al niño que se está desarrollando, ¿no? Y demás, y de una manera automatizada. Es decir, también que podamos aligerar esos procesos. Pero principalmente es burocracia, informes, tiempo también de reuniones, de unas cosas y otras, y una jornada además que se acaba y luego pues o te llevas el trabajo a casa o no hay mucho más que hacer. Uh-huh. Porque de hecho incluso al equipo, a lo que son los profesores públicos, les han reducido jornada y ese tiempo de reducción es tiempo de reuniones, de trabajo administrativo, que al final ese hay que hacerlo igual, ¿no? Entonces hay mucha, mucha frustración por esa parte también.
No sé si heu calculat quant de temps pot arribar a estalviar un docent, ara que parlàvem d'hores, de jornades laborals, amb aquesta aplicació, amb Minara.
Sí, pues nosotros hemos estudiado que unas 2-3 horas semanales es una media, es decir, por ejemplo, en los momentos en los que hay tantísimos informes, como te comentaba, ahora especialmente, por ejemplo, al acabar el curso están los trimestrales, más cuando una escuela tiene un enfoque activo y a veces tiene que reportar, digamos, a las herramientas de la consellería local, pues también tiene que enviar informes de notas, de fin de ciclo, expedientes académicos, esa parte también es muy, muy trabajosa. Entonces, pues digamos que de promedio unas 2-3 horas que se ganan, tanto de la parte de informes como de la parte de colaboración y coordinación del equipo, que al tener todo en un mismo lugar ya se ahorra mucho tiempo de tener que reunirse para planificar, es decir, podemos ir ya trabajando todos con la misma herramienta, no hace falta ficheros compartidos y otro tipo de temas. Y luego también, por ejemplo, muchas tutorías que se ahorran, que no es necesario si la comunicación está pues más al día y ya vemos y vamos compartiendo de una manera pues más cotidiana con la familia, no tenemos que hacer quizá una tutoría cada trimestre con cada familia, ¿no? Sino que simplemente en los casos donde lo necesitamos más. Y digamos que de ahí es donde sacamos estas 2-3 hores a la setmana, más o menys.
Clar, és que de fet un altre, i precisament per això et volíem demanar ara, és que un altre aspecte que destacau és la comunicació amb les famílies. Entenc que el canvi està en que la relació és molt més constant i llavors no necessites invertir en els moments de trobada tantes hores, segurament, no?
Claro, exactamente. Es algo mucho más cotidiano. No, siempre dejando claro que en estas escuelas el foco está en la presencia, es decir, no hay una obligación por documentar, pero haciéndolo muy, muy fácil, y nuestra idea es hacerlo tan fácil como incluso con una nota de audio, ¿no? Que tú puedas decir, pues, Juan y Lucía están resolviendo un conflicto y lo han hecho muy bien y tatatí. Entonces, esta información se va a la ficha de Juan y a la ficha de Lucía. Entonces, esto se va acumulando y la familia lo puede ir viendo de manera cotidiana. Sí, queremos que lo vea también, eso sí, es importante, ¿no? Entonces, de este modo se mantiene pues una comunicación pues mucho más fluida y más natural. También para hacer una línea de educación coherente y de acompañamiento, que es también lo que proponemos. Es decir, si llevamos a nuestros hijos a una escuela activa, que muchas veces es privada, hay una gran inversión, por nuestra parte, como familias, pues lo que también queremos ver es, pues eso, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Tener esa confianza en que aunque hemos elegido un camino no tradicional, no es el que hemos usado nosotras y nosotros para en nuestra educación, pues vemos que realmente que se está haciendo y que se está trabajando. Entonces, también para las escuelas es una herramienta en la que no solo es comunicación, sino también confianza y coherencia, porque podemos acompañar en casa de la misma manera, sabiendo que en la escuela sucede pues X, ¿no? Y al revés, si el peque está por un momento difícil, pues también podemos ir viendo, ¿no? Cómo va el dia a dia des de les aules.
De fet, i ara ho mencionaves també, aquest model partés d'una escola privada. Jo no sé si heu pensat si és possible, si és útil i adaptable Minara a l'educació pública i com es pot compaginar precisament amb el que també mencionaves unes respostes abans, que és les exigències de la Conselleria d'Educació que és introduir totes aquestes dades en el GESTIP.
Claro, sí. Pues sí, Minara es totalmente compatible con una escuela pública, precisamente porque donde ponemos el foco es en el acompañamiento. Y ya, pues muchas escuelas públicas pues están utilizando otras herramientas, apps, etcétera, para comunicarse con la familia, por ejemplo, aunque existe GESTIP. GESTIP, pues al final son herramientas que no están, no, quizá el trabajo no está enfocado en aligerar procesos, no es tan sencillo, no es tan ágil, y sí que son muy útiles porque para una escuela pública en GESTIP tiene un montón de funcionalidades a nivel de gestión del centro y de comunicación con la consellería, pero falta mucho para poder realmente documentar el acompañamiento, toda la parte de colaborativa de informes, y al final los profesores trabajan con sus ficheros y luego en GESTIP se van introduciendo pues notas y X temas, ¿no? Entonces, una escuela activa que es privada, muchas veces son escuelas internacionales y tienen menor compromiso de alimentar GESTIP, pero es verdad que todas tienen que en algún momento reportar, aunque sea las notas, para el sistema local. Y nosotros lo que hacemos es mantener una equivalencia, es decir, sostenemos el modelo de acompañamiento que tenga la escuela, por ejemplo, una línea de progreso, ¿no? ¿Cómo va evolucionando? ¿Está adquiriendo unas habilidades más maduras o menos, ¿no? Yo puedo decirlo en ese idioma, pero eso lo traduzco al idioma de, digamos, de la LOMLOE, de la legislatura, para convertir lo que es en progreso, pues lo convierto en un 6, y lo que es en ya desarrollado, pues lo puedo convertir en un 10 o en un 9, ¿no? Según como yo quiera. De manera que esos informes que hago automáticos desde Minara los puedo hacer en el idioma de cómo me comunico con la familia o cómo me comunico con la administración. Y también, pues un poco encajamos en eso, porque además, claro, en España nosotros somos una herramienta, pues bueno, que llegaremos a todo el mundo, pero en España cada región tiene su propia herramienta, por tanto, claro. Hay algunas que son más sencillas para importar información, pero en GESTIP, por ejemplo, es uno por uno, ¿no? Hay que ir picando los numeritos de rigor, pues por lo menos que ese proceso sea lo más ligero posible para el profesor, porque muchos hoy en día pues tienen que calcularlo, ¿no? Y hacer sus fórmulas para y temas muy manuales para poderlo incluir en la herramienta.
Y parlàvem també de mencionar tot el temps aquestes metodologies d'ensenyament actives, que és l'aposta del centre originari de Rimonani, però jo no sé si també serveix Minara o és igualment útil per altres tipus de metodologies educatives.
Sí, por supuesto. Uno de nuestros pilares es la flexibilidad. Es decir, casi todo lo que hacemos, de hecho, y diseñamos en Minara, tiene un enfoque flexible de háztelo tú, créatelo, adáptalo a tu manera de trabajar. Trabajamos con escuelas que tienen su propio proyecto. De hecho, Arimunani tiene un proyecto propio, no se acoge a decir soy Montessori o Waldorf o X, ¿no? Sino que van cogiendo, digamos, de diferentes enfoques y creando su propia manera de trabajar, lo cual les parece, digamos, coherente con su proyecto educativo. Entonces, nuestra misión es poder sostener cada uno de estos proyectos. E incluso, por ejemplo, escuelas que son un poquito más tradicionales, como las escuelas británicas o internacionales, en Minara encuentran una herramienta muy práctica porque con esta flexibilidad podemos trabajar, por ejemplo, con un doble currículum y además utilizar las herramientas necesarias para la facturación en España, dado que si se encuentran aquí localmente, pues eso, hay una herramienta que te puede cubrir, digamos, la manera de trabajar británica, pero no es española, por tanto, pues no te cubre esa necesidad, pero nosotros sí, ¿no? Con esta flexibilidad, pues tienes las dos caras de esa moneda, ¿no? En la gestión del centro, por eso te digo. Y no es nuestro nicho, realmente con quien más solemos trabajar es con escuelas activas, pero sí que escuelas británicas también, por ejemplo, que en la isla hay muchas, también lo encuentran muy necesario.
Ja per acabar, et volíem demanar, perquè ho hem dit a l'inici, això comença a Mallorca, però s'ha anat expandint, ja hi ha centres tant de Galícia com d'Andalusia que utilitzen també la vostra eina. Quin és el pròxim pas, cap a on camineu? No sé si ja plantejau una expansió més enllà.
Sí, pues nosotros desde que hemos nacido estamos llegando a toda España realmente, porque al final son modelos de escuelas que estén donde estén, también se comunican mucho entre ellas, se recomiendan, ¿no? Y al final, pues nosotros no tenemos, hoy en día, ¿no? En el mundo online no tenemos ningún límite, no nos expandimos regionalmente, ¿no? Pero el paso es seguir creciendo, que nos recomienden pues familias que nos escuchen, educadores, educadoras, pues que nos visiten en nuestra web, minaraconecta.com, y que nos hagan llegar a más centros, porque principalmente es de lo más desafiante, ¿no? Están tan ocupados que cuesta mucho entablar conversación, ¿no? Y luego, pues ya sí que podemos pues enseñar lo que proponemos. Pero realmente es un sector que necesita mucha ayuda. Así que esperamos que la tecnología pues también potencie esta parte humana y libere carga mental.
Tània Celtia, co-creadora de Minara, aquesta eina digital que, com ens ha explicat, té per objectiu reduir la càrrega burocràtica, la feina diària, aquesta de gestió de professors i mestres. Moltíssimes gràcies per passar per Codi Beta. Ha estat un plaer.
Un plaer, gràcies, Anna.
Que vagi molt bé. Codi Beta.
Anna de la Salut. IB3 Ràdio és diversitat.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xarxa experta.
Els infants i adolescents d'avui creixen en un entorn on la sexualitat també s'aprèn a través de les pantalles. Xarxes socials, pornografia, sexting, algoritmes i intel·ligència artificial formen part d'un ecosistema digital que condiciona la manera com els joves entenen les relacions, el consentiment i la pròpia identitat. Davant d'aquesta realitat, cada vegada més experts alerten de la necessitat d'una educació afectivo-sexual adaptada als nous entorns digitals. Una de les propostes per aquest abordatge la fan diversos experts amb l'estudi Educació afectivo-sexual i tecnologies digitals en l'educació bàsica, disseny d'un programa educatiu mitjançant un panell Delphi. A través d'aquesta tècnica, aquest panell Delphi, es fa una recerca prospectiva que cerca assolir un consens informat entre un grup d'experts mitjançant rondes de qüestionaris anònims. Aquest estudi, a partir d'aquest mètode, dissenya un programa educatiu que integra les tecnologies digitals i la formació afectivo-sexual per a la prevenció de la ciberviolència sexual en educació primària i secundària. Els resultats d'aquest estudi evidencien la necessitat d'abordar aquestes qüestions de manera transversal en el currículum i amb la incorporació de la perspectiva de gènere. L'estudi proposa també posar èmfasi en la prevenció bàsica i els estereotips de gènere durant la educació primària i la ciberviolència i el consum de pornografia durant la secundària. En parlam avui de tot plegat amb un dels autors de l'estudi, el doctor en Sociologia i en Filosofia i diplomat en Treball Social, Lluís Ballester, que fa anys que ha especialitzat la seva recerca en aquesta temàtica. Lluís, benvingut a Codi Beta, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
Gràcies, gràcies pel vostre interès, gràcies.
En els darrers anys, Lluís, hem parlat molt dels riscos digitals, tant en persones adultes, òbviament, però sobretot en aquestes persones que estan en formació, infants i adolescents. Diries que aquesta situació ha canviat en aquests darrers anys respecte de fa 10 o 15 anys?
Clarament. Tot aquest segle, aquests darrers 25-26 anys, han estat marcats per la introducció cada vegada més important a la nostra vida de les tecnologies, de la cultura de pantalla. I en els darrers anys encara s'ha aguditzat més aquesta introducció de tecnologia molt avançada. I molt avançada, la que tenen accés a edats molt reduïdes. Si fins als anys 20, 21, 22 ens preocupava sobretot la tecnologia d'internet una mica més estàtica que tu consumies, en aquest moment la intel·ligència artificial ha introduït algunes complexitats en el que ja coneixia. Uh-huh. Bàsicament diríem que això no s'atura mai, no? I que els impactes van molt per endavant de la nostra capacitat i de l'atenció que li prestam, que hauria de ser molt més important. En aquests darrers anys, la intel·ligència artificial. De fet, els darrers estudis que hem fet amb mostres del conjunt de l'Estat, hi ha una reducció de temps de presència davant de xarxes socials per incrementar la presència a nous productes vinculats a intel·ligència artificial. És molt sorprenent, però perquè són edats molt joves, però és el que està passant, clarament.
Uh-huh. Ara que menciones, Lluís, aquesta intel·ligència artificial, m'imagino que també la generativa, sobretot, la que més preocupa, perquè s'ha fet popular entre la societat, i de fet, en l'article ho mencionau, hi ha riscos emergents. Quins nous escenaris d'aquest contacte de la gent jove amb aquestes eines vos preocupen més?
Ens preocupa la capacitat de fer mal, bàsicament, de fer-se mal a ells mateixos i de fer mal a altres. El mal que et fas a tu mateix és a vegades molt subtil. S'està parlant del que es diu deute cognitiva, que és que la intel·ligència artificial generativa et faci coses que tu deixes de fer i que, a més, t'ensenyi o t'ajudi a encobrir-les. De tal manera que ja el professorat no té ni capacitat, moltes vegades, si l'alumnat té una miqueta de pipella, d'identificar que ho han fet amb intel·ligència artificial. Però el mal que et fa és que, diguem, que deixes d'aprendre el que hauries de saber, que diguem que els humans aprenem amb l'error, amb la repetició, amb la dedicació de temps, amb la reflexió sobre per què no m'està sortint, per què, etcètera, etcètera. No? Uh-huh. I això mos estalviem, però ho perdem. Ens fa tenir pèrdues importants. A vegades ho comparam amb les tecnologies anteriors. Ara, pràcticament cap adult sap fer una arrel quadrada, i manualment, perquè des de la introducció de les calculadores ja ho fem tot en calculadora. Bé, les calculadores ja han passat a la història, ja ho fem d'una altra manera. Però és el concepte de deute cognitiva, que és el mal que te fas a tu mateix. Però després, la capacitat de fer mal a altres. I això ho hem vist amb facilitat, per exemple, amb el deepfake sexual o amb el bullying, el cyberbullying o altres eines que la intel·ligència artificial facilita moltíssim, que a alguna gent jove els resulta fins i tot divertit perquè no són del tot conscients del mal, a vegades irreversible, que fan. I això és el que preocupa més. Després hi ha altres coses que tal vegada seran fantàstiques.
Uh-huh. Clar, a nivell filosòfic, això que deies, no? D'on ens situa aquesta... De la capacitat que ens dona de fer mal aquestes eines, evidentment hi haurà beneficis també, però hi ha una part que és la que ens ha de preocupar, que és tots els perjudicis que pugui generar. Clar, també no sé fins en quin punt, i sent doctor en filosofia segurament també haurà reflexionat sobre aquest aspecte, és com de conscients som d'aquest acte, no? O sigui, de quina manera a nivell ètic i moral som conscients de que estem fent una cosa mal feta?
No som gens conscients. Quan hem pensat una mica a fons amb gent que, a la que hem interpel·lat, que té, per exemple, en aquest darrer estudi que citaves, que és gent molt formada, que està dedicada en aquest tema, fins i tot ells i elles reconeixien que hi havia una part d'aquest ús que no... que no eren conscients del mal que feien o del mal que es feien a si mateixos. Per exemple, te donaré un exemple de rellevància filosòfica, social, la trivialització de la cultura. En aquest moment hi ha un producte, uns quants productes d'intel·ligència artificial que te llegeixen llibres, Guerra i Paz, Guerra i Pau, en una hora. No te la llegeixen, te la resumeixen, però no en quatre banalitats, sinó una mica més, no? Com perquè puguis parlar-ne, etc. Aquesta banalització de la cultura l'experimentam a totes les edats. És molt difícil que llegeixin un llibre d'una certa complexitat xavals de 14, 15, 16 anys que no l'han llegit o que a casa seva no tenen un model de lectura instaurat. I amb aquests productes, a poc a poc, fins i tot, banalitzen més. I per què? Si això ho fa tan fàcilment i m'entens? Vull dir que hi ha algunes coses que estan entrant de manera molt sutil. Jo deia, tal vegada són molt bones, però els impactes inicials, que no són ni conscients, no són especialment bons, si els pensam una mica.
Tornant a l'article, Lluís, alertau que molts adolescents utilitzen la pornografia com a principal font d'educació sexual. Això, quines implicacions té?
Home, moltes. Moltes. Canvia el llenguatge, canvia la manera d'interpretar les relacions, canvia les expectatives de relació amb els altres, ens genera, sobretot quan no tenim alternatives per la pròpia experiència, no?, que és més curta, ens genera el que es diu imaginari dependent, és a dir, que si no hi ha vídeos pornogràfics, com que s'han acostumat tant a que la seva excitació o el seu plaer passi per mirar un vídeo, si no hi ha vídeos, si no hi ha wifi, no es poden... no disfruta, no... I això és molt lamentable, perquè empobreix molt la sexualitat. I després altres que no... que fins i tot fan mal, els hi faran mal, o ja els hi estan fent. Per exemple, acostumar-se a observar que les relacions són sense preservatiu. Quan tens una relació, quan tens relació amb diverses persones, etc., és un risc molt elevat. I així veiem, han sortit fa molt poc els estudis de les noves dades de prevalença de les infeccions de transmissió sexual i són impressionants, és a dir, no deixen de créixer, no? Uh-huh. Aquest és un mal. Un altre mal, la incorporació de pràctiques violentes, la normalització de les pràctiques violentes. Perquè com ens acostumam, com s'acostumam a mirar pràctiques violentes en el llenguatge o en la escenificació, la coreografia que observen, o fins i tot violentes, físicament violentes, les banalitzen també. Que es desconnecta l'empatia. És a dir, quan ens acostumam tant a mirar aquest tipus de vídeos, també de vídeos de violència d'altres tipus, ens insensibilitzam. Bé, tot aquest paquet fa que, no recomanem com un instrument d'educació sexual la pornografia. No ho és. I diguem que la gran majoria dels estudis, aquí sí que hi ha un consens científic molt important, és que abans dels 18 anys és molt poc recomanable. A cap edat ho seria, però en aquestes edats de formació encara menys.
Clar, perquè m'imagino que les conseqüències, sobretot a nivell de desenvolupament emocional i sexual de persones menors, és molt més elevat, no? O sigui, les conseqüències clarament que pot tenir aquestes visualitzacions i aquesta internalització inconscient de tot això.
Clarament. Imagina't, tots sabem que, per exemple, la frustració és un element important a la nostra experiència vital i madurativa, també. Ens ajuda a entendre els límits, ens ajuda a ser més realistes, ens ajuda... A la pornografia no veurà mai frustració del desig masculí, per exemple. S'acostumen a interpretar que no hi ha límits i que si hi ha una frustració és una injustícia, no? No, com aquestes 5 o 6 o 7 coses molt importants del procés madurativo que, clar, no tens alternatives d'experiència, perquè no les tenim, però tampoc, en aquestes edats, però tampoc possibilitats de reflexionar en un context tranquil, segur, que acceptin el que dius, com seria el de l'educació afectiva i sexual. L'educació de les emocions, de les relacions, de la sexualitat, i no la tenim, encara estem parlant d'aquest tema, quan ja sabem que és molt important.
També destaca en aquest estudi els riscos de conductes com el sexting no consentit, la sextorsió, el grooming. No estem davant de fenòmens minoritaris, crec. Són coses que ja formen part de la quotidianitat dels adolescents, no?
Sí, molt, molt freqüent la presència del robatori d'imatges sexualment significatives o la producció d'imatges, sigui directament perquè s'està filmant sense autorització o perquè amb intel·ligència artificial s'estan produint imatges per riure d'alguna persona o fer-li mal o senzillament perquè en un grup resulta divertit, no? No ho és, clarament, per a la víctima no ho és, no? Són molt freqüents. I una de les conclusions importants, diguem, també en el consens científic, és que en aquest moment hi ha pràctiques i conductes que serien de l'ordre del desig pedòfil, no de pederàstia, sinó ja en les imatges, del desig pedòfil, que estan sent practicades i seleccionades, triades, per persones que no són pedòfiles, diguem, que no tenen aquest desig. Però com que te convida a jugar i és tan fàcil fer allò amb una nina de 6 anys, de 9 anys, perquè la intel·ligència artificial és molt fàcil, perquè te trobes vídeos de sexe en grup amb una adolescent molt jove, aquest efecte de pèrdua de límits i de no entendre què significa per als humans aquest tipus de pràctiques, realment també ens preocupa. Això ja havia passat amb el sadomasoquisme, que havia contaminat tota la pornografia. Per tant, també està arribant a la nostra sexualitat, i en aquest moment el desig pedòfil també s'està augmentant. Fixa't que hi ha gent que fins i tot considera que una relació en un context d'explotació sexual per la diferència d'edat, per la diferència de poder, com és la d'un home de 50 anys amb una nina de 16 anys, hi ha persones que entenen que és una gran oportunitat a la teva vida experimentar això o que te passi o que... Sorprenent, no?
I està clar que la perspectiva de gènere aquí també té un pes. Les al·lotes continuen sent les principals víctimes d'aquestes violències diverses sexuals, no?
Sense cap dubte. Tot i que hi ha un esforç per, com dir, per construir com si fos atractiu ser una puta, per exemple. I ja normalitzar, com dir, no, si t'empodera aquest llenguatge. I si tu t'atreveixes a fer qualsevol cosa amb qualsevol tio, de qualsevol manera, és que ets molt valenta, és que ets una... No, això és el model patriarcal tòpic de l'Afganistan, diguem, no? El veiem a l'Afganistan i ens resulta feroig, molt rebutjable. I el vivim, perquè algunes coses s'estan introduint com a valors, fins i tot com a valors, en alguns grups. Jo crec que hi haurà una reacció, una mica. Ja te trobes gent jove que te diu, no, jo tenc molt clar. Gent jove, homes i dones, molt més les dones, perquè com que experimenten aquesta victimització o aquesta manera de ser... diguem, denigrades, és més fàcil que siguin conscients, no? Però hem de fer un canvi, diguem, sociocultural una miqueta més profund.
Sí, un canvi sociocultural profund i, de fet, el vostre treball, la vostra proposta, xerra de deseducació afectiva o sexual. Explica'ns què significa aquest concepte.
Sí, s'ha parlat moltes vegades de que la pornografia Bé, hi ha altres productes de la cultura de pantalles. Són els nous educadors sexuals. Sí, efectivament. Són els nous deseducadors sexuals, perquè amb el miratge del sexe, diguem, d'aventura, de gran plaer, de tot està autoritzat, autoritzat per nosaltres mateixos, en realitat han empobrit la sexualitat i ens han privat de moltes coses, no? I això és part del procés de deseducació que estem observant, no? Perquè és un consum massiu. Ahir fèiem una... ahir, abans d'ahir, fèiem una jornada a Son Espases en el qual es mostraven, per exemple, algunes de les conductes dels influencers més importants a l'Estat. I és molt interessant fer aquest exercici perquè ens mostraria què consumeixen els xavals de 14-15 anys. És a dir, quan passen hores i hores sentint influencers, els haurien de mirar els pares i les mares, perquè, o en general, haurien de mirar perquè ens adonaríem quin tipus d'influència, sí, clarament, tenen sobre ells i elles aquestes persones. I són absolutament demencials, la gran majoria, dels que varen poder mostrar.
Sí, precisament per això et volíem demanar, que és que hi ha aquesta idea, no?, de que els joves sí que dominen la tecnologia i que els adults estem de qualque manera una miqueta desactualitzats o no estem al dia de tot. Jo no sé si aquesta percepció amaga una manca d'acompanyament adult i precisament quines propostes o com millorar aquest acompanyament, ja sigui des de casa o des de l'entorn escolar, com a societat, vaja.
Sí. Hem insistit molt en que la cultura de pantalles canvia les regles en les que jugam, en les relacions. I pares i mares probablement no hem estat suficientment conscients. Per això, quan parlem d'educació afectiva sexual, parlem també d'alfabetització tecnològica. No és en aquest moment possible que un pare li compri o li doni accés a un xaval d'11 anys o de 12 un videojoc sense que el pare el conegui, el videojoc, i conegui bé què significa i com es juga i quines implicacions hi ha. Això és molt important perquè si no són conscients de quin producte hem posat a les seves mans, no? Productes que juguen, videojocs que juguen als 12 anys, com Grand Theft Auto, diguem que part dels premis són accés a dones en prostitució, a dones prostituïdes. Però és que, xaval, tens 12 anys. Poden fer qualsevol cosa. El programa els recomana matar-les després, de fer el que sigui amb elles. Tu saps que això li has posat a les mans al teu fill això? O que li has posat a les mans un videojoc que al final és el connecta amb pedòfils, per exemple, perquè ara tots els videojocs, si no ho desconnectes, com que hi ha convergència funcional, tots els productes d'internet ara tenen xat, hi ha gent que te pot interpel·lar i que pot parlar amb tu, si no desconnectes el xat, pot jugar amb la teva filla de 12 anys, pot estar jugant un tipus de 38 que el que vol és enxampar-la. O vol que hi vi imatges sexualment significatives perquè després les fa circular o les pot monetitzar en una plataforma. Vull dir que hem de ser conscients de que hem d'acompanyar aquest procés. I fa molta mandra, però probablement, no? Alguns pares i mares, perquè pensen que mai entraran. Hem de fer. I és un repte generacional. Hem d'acompanyar aquest procés tecnològic, aquest procés d'incorporació de la tecnologia a la nostra vida quotidiana, a la dels nostres infants.
En aquest estudi, ja per tancar amb una miqueta de perspectiva, parlau de posar èmfasi primer a la prevenció i a la prevenció bàsica i als estereotips de gènere. Això seria durant l'educació primària i posteriorment en l'etapa de secundària posat més atenció a la ciberviolència i al consum de pornografia. Ets optimista respecte a la capacitat que tenim socialment des de l'escola, des de les famílies per afrontar aquest repte?
Si no és el repte d'alguns, sinó que és un repte del que ens fem conscient tots i totes, mitjans de comunicació com vosaltres, sistema educatiu a tots els nivells, i també, diguem, les persones que tenen capacitat d'influir socialment, que generen opinió, des de polítics a intel·lectuals, a persones que fan literatura, que fan cultura en diversos àmbits. Si som una mica conscients d'això, si ens fem conscients i no ho banalitzem, sí, jo crec que podríem aconseguir revertir alguns dels aspectes més negatius. En altres moments de la història ho hem fet, amb altres temes, no? Aquest és molt més potent i molt més, com dir, engrescador i fascinant, però ho hem de fer, no? Mm-hmm. Tenim un repte com a humans de recuperar el que hem perdut sense ser del tot conscients. Algun dels enginyers, fitxet, si som positiu, si he de ser positiu, algun dels enginyers que ens han ensenyat com funcionen aquestes plataformes i com funciona la pornografia a internet, etc., és gent que ha sortit, que s'ha negat a seguir col·laborant en aquest món i que ha denunciat aquest món. Aquests aspectes, els aspectes més tòxics d'aquests productes, reivindicant els altres, sí, hi ha elements suficients i són suficientment intel·ligents com per poder-ho fer, sí.
I doncs, amb aquesta mirada un punt optimista a tota aquesta qüestió, tancam aquesta entrevista. Ha estat un plaer, Lluís Ballester, doctor en Sociologia i en Filosofia i diplomat en Treball Social, que fa anys que està especialitzat, que ha centrat la seva recerca en aquestes qüestions relacionades amb aquest estudi, aquesta educació afectiva o sexual, la influència de les noves tecnologies en tot plegat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies pel vostre interès.
Fins una altra.
El retrovisor.
En el retrovisor d'avui recordam una fita que va canviar per sempre la manera en com ens comunicam. El mes de juny de 1901, l'inventor italià Guglielmo Marconi va rebre la patent del radiotelègraf, un sistema capaç de transmetre senyals a llarga distància sense necessitat de cables. Aquell avenç tecnològic va obrir la porta a una nova era de les comunicacions i va demostrar que les ones de ràdio podien unir territoris separats per milers i milers de quilòmetres. Aquell mateix any, Marconi va aconseguir una altra proesa històrica, realitzar la primera comunicació sense fils a través de l'oceà Atlàntic. El missatge enviat entre Europa i Amèrica va confirmar que era possible transmetre informació més enllà de les barreres geogràfiques. El radiotelègraf va transformar les comunicacions marítimes, va millorar la seguretat dels vaixells i va esdevenir al cap i a la fi una eina essencial en situacions d'emergència. Amb els anys, aquella tecnologia seria també la base del desenvolupament de la ràdio moderna, de les telecomunicacions i indirectament dels sistemes sense fils que avui formen part de la nostra vida quotidiana. Per això avui recordem la figura de Marconi com un dels grans pioners de la innovació tecnològica. La seva visió i la seva capacitat d'investigació, la seva perseverança, varen demostrar que la comunicació no havia de dependre dels cables. Fins aquí el programa d'avui. Maria Lida, si ha estat el control tècnic, tornem la setmana que ve.